same time. Dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis, gràcies per seguir-nos. Hola, David Olivares.
Què tal, com estàs, Adam?
Tot bé?
Sí, molt bé, superbé.
Preparat per aprendre coses que oblidaràs d'aquí no res?
Ho oblidaré quan s'acabi el programa, però sí.
O mentre es van produint,
o
no?
Mentre es va produint,
de manera
exacte.
Simultània, eh? Avui parlarem amb el Jaume Jiménez, ja sabeu que és el nostre expert en nutrició esportiva i que seguirà aquell tema que va quedar penjat la setmana passada, perquè de fet hi havia molts temes relacionats amb els mites de la nutrició esportiva.
Mites, que n'hi ha molts.
N'hi ha molts, eh?
Sí.
Allò de la nutrició esportiva són aquests polvos que la gent es pren.
Sí, això va bé, això no va bé.
Exacte. Bé, tot el que pensem que és la nutrició esportiva que no és, i a vegades pensem coses que pensem que no són i que sí són, ho desgranarem avui amb el Jaume Jiménez. També amb la Gina Estapé, la cuina que cura, parlarem de les fruites de temporada.
Que també va quedar de la setmana passada.
Bueno, la setmana passada parlàvem d'estonteritis i l'altra parlàvem de les hortalisses de temporada.
Les hortalisses de temporada, és veritat.
I ara parlarem de
les fruites de temporada.
De fruites, de què? De magranes?
Magrana, figues no, eh? Figues no, s'està acabant.
Després hi preguntem, no? Però diria
no,
que no,
tu,
eh? I després, el tu menges, tu manes. Avui un tema seriós, un tema realment potent, perquè parlem de la situació dels temporers. De fet, les temporeres, les dones que contracten a Huelva per recollir la maduixa, que tenen condicions laborals nefastes, i no només això. En parlarem amb la Esther Viva. Recordeu que us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a Instagram i a Twitter, @sansiestalvis. Benvingudes, benvinguts. Gràcies per ser-hi. Comencem. Hem tingut moltes visites baixant el podcast del Jaume parlant dels mites de la nutrició esportiva, i com que ens havíem quedat igualment a mitges, perquè sempre ens quedem a mitges, quins no. Records que em porta aquesta frase,
sí.
Doncs seguim perquè és una manera més molt pràctica d'explicar.
No vas voler penjar la meva foto de Meli Mató, de l'arròs amb llet, a l'Instagram del programa?
No, perquè no és això. O no és només això?
Jo, el que diu el Jaume va a missa.
Que sí, però tot va a missa, només el que t'interessa. O sigui, ell ha dit...
Va dir.
Tu practiques esport, i aquest és el condicionament que permet que tu després el Meli Mató et funcioni per determinades
però
coses.
Però si entro un gimnàs faig quatre peses i per mi és esport, ja.
I estic molt cansat. Recorda que més no sempre és millor. Un Meli Mató,
de bona qualitat.
14.
No, clar.
I de bona qualitat. Sí,
ja deia jo que anava, la dona em deia, per què vas 8 vegades al gimnàs el dia? I dic, pel Meli Mató.
Jaume, per cert, a més, i un mató sencer, no d'aquests desnatats, o sí?
Home, a veure, si la proteïna es manté, el desnatat,
sí,
o sigui...
Es manté i s'incrementa per la quantitat en grams que té normalment, no?
Normalment no tant, però si ho prenem baix en greix, doncs home, també és interessant. Què passa? Que és menys saborós. Perquè si algú té el greix animal, home, és palatabilitat, allò...
Però dolent que sigui sencer, que tingui el greix, no seria.
No, o sigui, per l'aport proteic, no.
Val, perfecte.
Hem dit als oients que seguim parlant de mites?
Sí, no, espera't, ara... Sí, ho he dit. Sí,
ja ho has dit, és que no t'escolto tu. Escolto només el Jaume.
He dit que com que va tenir tant èxit, continuem parlant del tema...
És veritat.
I tot plegat. Avui, com sempre, amb el Jaume Jiménez, que és dietista nutricionista, director de Nutritional Coaching i director del màster en nutrició, l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. Bé, havíem parlat de... L'últim, em sembla que havíem parlat de l'excés de proteïna, allò que deien, si menges molta proteïna et fa malbé el ronyó. I havien dit, no, només si tens una condició renal prèvia o si fas una quantitat estratosfèrica de proteïnes, que pràcticament mai és el cas.
Sí, uns 3 grams per quilo, recordo?
Com a màxim.
Més de 3 grams per quilo, al tanto. Però menys de 3 grams per quilo són xifres segures.
I recordem que la quantitat recomanada, així estandarditzada per l'OMS, són 0,8 grams per quilo de pes en persones que no practiquen esport o que no fan esport d'alta intensitat.
0,8, imagina 3, s'estàs prenent...
Clar, el triple, més el triple. Sí.
Una persona de 70 quilos, pues gairebé 70 grams de proteïna cada dia i andando. Què més?
Bueno, pues allò que també és molt freqüent, que hem de prendre aliments immediatament després de d'acabar l'entrenament.
Ah, allò de la finestra...
Bueno, la finestra anabòlica... A veure, hem de tenir en compte...
Parleu bé, finestra anabòlica.
Espera't.
Hem de tenir en compte que hi ha... Depenent principalment de l'objectiu, per exemple. Tu dius, escolta, jo tinc un entrenament o faig una competició avui i no torno a entrenar o competir fins d'aquí 4 dies. Home, no és tan important el menjar immediatament després d'entrenar o de competir. No. Per què? Perquè si jo faig una alimentació que ja m'aporti la proteïna i el carbohidrat durant aquests 3-4 dies, ja tornaré a començar una altra vegada en bona condició. Quin és el tema? Que jo faci, per exemple, una doble sessió d'entrenament, matí i tarda. Aquí sí que és molt important el factor temps. Que jo sigui capaç de menjar el més aviat possible quan jo acabi per assegurar-me una bona qualitat d'entrenament per la tarda. O jo, per exemple, faig una sessió d'entrenament avui i demà torno a entrenar. Llavors sí que és important que jo mengi immediatament després d'acabar l'esport, però hi ha molta gent que diu no, sempre, immediatament abans d'entrar a la dutxa ja t'ho has de prendre. Bueno, depèn. No sempre generalitzem, perquè és el que diem. Clar, tu acabes una prova de la mitja marató i, home, si no tornaràs a entrenar al cap d'una setmana, home, si és important rehidratar-te, evidentment, no estem dient que no sigui important, però no és determinant. Si jo entreno cada dia, evidentment sí. Per això, generalitzar tampoc és del tot correcte. I això passa també amb la proteïna, no? Dir, escolta, immediatament després... depèn, perquè...
Oh, sí, això ho veiem sempre, la gent que està fent peses que té el pot al costat perquè se'l pren immediatament després, un segon després.
I jo des de la pràctica sempre recomano immediatament després. I jo ho recomano, però també hem de tenir en compte que quan l'objectiu, per exemple, és augmentar la síntesi de proteïna muscular, la síntesi de proteïna muscular es prolonga fins a 24 o alguna més d'hores. Per tant, jo puc menjar immediatament després una font de proteïna que si després no sóc capaç de menjar bé durant el dia, m'ho estic carregant. O sigui que sempre dependrà una mica de l'objectiu. No tot serveix per tothom. És important? Depèn de quan jo torni a fer activitat física, sobretot en els carbohidrats, i depèn també de l'objectiu. Un altre exemple. Jo vaig a fer spinning per perdre pes.
Aquesta mala sèrie. No?
Un munt de gent, vale? Home, doncs, prendre carbohidrat immediatament després d'aquesta sessió de spinning potser no és el més correcte si el que tu vols perdre és greix.
I quan diem carbohidrat estem parlant de la típica beguda isotònica, amb un Aquarius...
Amb una quantitat de sucre brutal...
El que sí que prenem tots, un Gatorade, tot el que sigui.
Home,
no?
Si tu vas a fer spinning i t'estàs una hora allà traient...
El fetge per la boca.
El fetge per la boca i acabes i et prens mig litro o un litro de beguda isotònica, home, potser estàs bloquejant tots els mecanismes que ajuden a cremar greixos.
Però no va millor això que l'aigua? Vull dir, per el que has perdut, per les sals minerals...
Si l'objectiu és perdre greix, i tu fas spinning per perdre greix, potser el que t'anirà millor després és rehidratar-te amb sals, però potser l'hidrat de carboni deixar-ho una miqueta de banda. Ja. Per què? Perquè si tu prens hidrat de carboni immediatament després, t'augmentarà el nivell d'insulina, la insulina inhibeix la lipòlisi, per tant, si l'efecte és cremar greixos, potser no és la millor opció. Llavors... Per això hem de tenir en compte, clar, menjar immediatament després, depèn de l'objectiu. Si em dius, jo sóc un esportista que cada dia tinc que entrenar amb un nivell d'exigència, et diré, escolta, molt important. Però tot té el seu moment.
Molt bé. Per tant, tu no cal que mengis contínuament.
No.
És que tu, després de menjar, ja et menges, per si de cas. No cal menjar immediatament després d'haver menjat.
Clar, és que amb un tigreton menjo i bec a la vegada.
Sí.
Perquè té una cremeta, una melmelada molt bona.
Sí, t'hidrates al mateix temps, no?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Perfecte. Més mites sobre la nutrició esportiva, que tots
més
sentim,
encara,
que llegim... És que ho diem, això, sobretot...
Que els nutricionistes, va. Perquè... Un mite. Els nutricionistes.
Espera. Tu poses a internet i dius, consejos de nutrición deportiva i tal, i clar, allà...
En castellà,
hi ha coses, hi ha de tot, sí, ho fas en castellà, perquè si és en català sempre és impecable, com se sap. Però, no, tu poses això i surten moltes barbaritats i moltes coses que no, però, clar, no tenim eines moltes vegades per saber si és veritat o no.
Deu ser que no deu ser una ciència exacta?
No, deu ser que hi ha gent que no està prou formada.
Saps què passa?
Ui, m'està mirant malament el Jaume.
Que, no. Que tota la població menja diverses vegades al dia. I això fa que hi hagi milions de nutricionistes.
Clar.
Sí.
Mira,
molt bé. És com el futbol.
Com, eh? Entrenadors,
un dia, un dia,
entrenadors de futbol, ja.
Sí,
un dia hem de parlar de les tarifes, també, dels nutricionistes esportius, eh?
Ah,
perquè fins a quin punt el necessito perquè vaig a fer futbol d'elit o vaig a fer no sé què d'elit, o, mira, és que jo em vull posar una mica en forma i... Uh-huh. Vull dir, a veure, crec que hi ha una... No sé, ja en parlarem un altre dia.
Què val la salut?
Home, sí, però que te la curin bé o que t'ho miri algú que...
Què valen unes sabatilles?
No sé, va, unes normals, 100 euros.
Pues, barat o més,
fies? El nutricionista és barat.
Vols dir que val més de 100 euros una visita?
Menys.
Val menys.
Menys. Ara em dirà 95.
No, a més el Jaume...
No, no sé, no pregunto la seva tarifa ni les tarifes,
no,
eh? Un dia en parlem, si voleu.
És molt contingut en aquest tema. Perquè també hi ha gent que se'n va, passa del 100 i de molt més, eh?
Bueno, això ja va a gustos, però jo a tu t'ho faig gratis.
Val, gràcies.
Escolta, això t'interessa.
Ufa, ara m'he posat vermell.
És d'oferta.
No, ho deia, però és que és un altre programa. Ho deia pel boom de vegades de nutricionistes esportius que surten sota les pedres. I a veure, jo si vull unes bambes bones que em durin, em compraré unes de marca tal que, hòstia, valen 150 euros, però em duren 2 anys. Si em vull, me'n puc comprar 6 de 20 euros. M'explico? De bambes. Vull dir, parlo de, bueno, de saber tocar la tecla bona.
Bueno, i també hi ha una persona que ha estudiat, que s'ha format, també paguem el que cal, eh? Perquè si no...
No, que sí, que sí, que no dic que no. Que no dic que no, però...
Li costa molt
operar. Però vull dir que n'hi ha molts, que com saber si...
Bueno,
és bo,
ja està, ja hem acabat de fugir d'estudi.
Ja he vomitat, ja he vomitat.
Vinga, sí, seguim amb els mites.
Vinga.
Els carbohidrats per la nit engreixen.
Oi, calla! Sí, sí, aquest és general, eh? Sí.
De fet, és... El carbohidrat per la nit, a veure... Ara s'està investigant molt amb el tema de cronobiologia, eh? O sigui, com respon el cos a determinades hores. I hi ha algú que parla d'això, però el que hem de tenir en compte és que, dient això, el que estem fent és que la gent està menjant molt poc carbohidrat. I és un problema. Està deixant de menjar fruita, deixant de menjar, llavors...
Cereals,
clar, depèn del tipus de carbohidrat que tu mengis. O sigui, el que no pots dir és, no, a partir de les 6 de la tarda tot engreixa, tot va al cul o a la panxa i tal... Home, això no és ben bé així, perquè si jo me menjo una vaca i me menjo una miqueta d'arròs blanc d'acompanyament, home, el que va al cul i a la...
Serà la vaca, no?
I a la cama no va al pobre arròs blanquet que m'he posat allà. Llavors hem de tenir molt cuidado amb això, perquè no és vital. I en l'àmbit de l'esport encara és més important, perquè si estem dient que tu estàs utilitzant sucre com a font d'energia i necessites tenir una bona reserva d'hidrat de carboni, pensar, no, és que menjar a partir de les 6, no. Clar, després la gent no té el rendiment que vol tenir, es troba cansat, es lesiona més, potser hem de mirar quin tipus de carbohidrat. I és veritat, hi ha alguns carbohidrats que a partir de la nit no serien del tot recomanables, però això no vol dir que tots els carbohidrats...
La gent està dient, quins?
Clar, quins.
Home, això parlem sempre de la qualitat dels carbohidrats, que és fonamental, no?
Bueno, quins, i també l'hora, podem parlar de l'hora. Vull dir,
home, una galeta...
Si menjo a les 12 i me'n vaig a dormir a les 12 i 5, potser sí, però si sopo a les 9...
Això a part. De fet, a nivell de cronobiologia, una dada important és que per perdre pes, això interessarà a molta gent, és que la gent que sopa després de les 10 de la nit té més problemes per perdre pes que els que sopen abans. O sigui que això ja és una petita eina.
Doncs en aquest país estem servits, eh?
I exacte.
No? Però cada cop menys,
vas a les 10 de la nit i et dones una volta i estan les terrasses i els restaurants plens a vessar.
O buides perquè encara no han arribat, eh?
Exacte. O sigui que això és una dada que hem de tenir en compte.
Molt bé, perfecte. I perdona, això que estem dient de la qualitat dels carbohidrats, no estem dient, per exemple, el cereal integral correcte, una pasta correcta,
exacte,
un cereal en gra o una cosa d'aquest tipus correcta, en canvi, una galeta, una peça de brioixeria industrial, tot això que ens agrada tant, doncs no és el millor tipus de carbohidrat.
Tot
no?
Això que et poses a la boca i es desfà,
sí.
Això és ric en sucre.
Molt bé.
Llavors hem de tenir en compte, doncs, bueno, doncs... Un bon aliment integral és una opció, la fruita, per exemple, no el suc, perquè llavors entraríem dintre de la diferència, no? De prendre, bueno, què prenc, una poma o m'aprenc un suc de poma? Home, el suc de poma potser no és el més correcte, perquè el sucre va en vena, amb perdó.
Sí, directament. Molt bé, un més, vinga, i amb això ja ens retirem.
És possible perdre pes de forma localitzada.
Ai, sí, només el cul. Només la panxa.
Faig esport, faig abdominals per només perdre greix de la panxa. Això no és veritat. O sigui, ho sento per als nostres oients, però el cos utilitza, quan necessita greix, ho utilitza de totes les parts del cos, no d'una part. O sigui, que desconfiïn d'aquella dieta per perdre greix del cul o de la panxa.
Però llavors, si algú té només greix al cul, anirà a buscar el cul, no?
Home, clar, si només el té allà, sí.
No, el problema és que hi ha gent que només el té al cul.
No.
No?
O sigui, a nivell subcutani... Però clar, el greix està distribuït per tot el cos. Llavors, quan tu... De fet, et diria que un maratonià té més greix al múscul que un obès.
Toma!
Més greix al múscul.
A dins, eh?
Dins del múscul.
Intramuscular.
Ara mira, és el greix bo. O greix dolent.
Sí,
mira, ho encertat.
Exacte.
Sí, senyor.
Llavors, no... Que tu tinguis més greix al cul no vol dir que el cos obligatòriament agafi més. El que sí és veritat, per exemple, s'ha vist que quan fas un entrenament més de tipus intermitent, combines aeròbic amb anaeròbic, potser això pot estimular determinats receptors a nivell de greix que poden estar a la perifèria, no? Panxa, cul, però això ha d'estar supervisat per un professional de l'activitat física i l'alimentació pot millorar en general, però desconfiem de dietes per perdre greix localitzat, perquè no és veritat.
Per tant, de la mateixa manera que no es pot perdre greix de manera localitzat, tampoc és veritat, suposo... Bueno, no suposo.
Què vols dir, suposo?
Tampoc és veritat que l'última cosa que perds és aquella que volies perdre d'entrada, que molta gent diu, no, l'últim per mi sempre és la panxa, o l'últim és el cul, que és el que volia... No. Tot, com deia el Jaume... I ja està, perquè moltes vegades ens passa, no?
Sí, allò que diuen, ai, mira els bracets, et
perquè només primat. Ens fixem en allò, no? Però... Jaume, la setmana que ve, avui hem parlat una mica del sucre, però aprofundim una mica en això perquè també ja n'hem parlat també en altres ocasions i al programa hem dedicat monogràfics al tema, però hi ha un debat aquest, sucre sí o sucre no a l'esport?
Portaré dades super, super, super interessants de si els esportistes tenen que menjar molt sucre o no. Si millorarà
portaràs
o no
dades llamineres
i no millorarà.
Dades dolces.
Molt, molt dolça, sí, molt llaminera.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Continuem amb els Sants i Estalvis.
Sants i Estalvis, salut i alimentació a Catalunya Ràdio. Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Per què posem aquesta música tan relaxant si a tots ens estressa tant posar-nos a la cuina? Perquè ens estressa, perquè les coses que no fem sovint ens estressen perquè no estem acostumats, però realment val la pena passar una estona a la cuina, tampoc no cal cada dia estar-s'hi un parell d'horetes, però passar una estona i que sigui un moment relaxant del dia, perquè pot ser-ho també.
Jo acostumo a posar la ràdio i reconec que hauria de posar música, potser.
És igual, tant se val música. Mira, diré una cosa que no... Una copeta de vi, de tant en tant.
Que ho diguis tu, Adam.
Sí, però sí, és igual.
O bona cervesa, que ara està de moda.
O una aigua amb gas amb llimona, sí, tant se val. Però crear una situació que et relaxi i el primer dia costa i després una mica menys i després una mica menys. Aquestes receptes que al principi semblaven impossibles de fer, al cap de res, són fàcils.
A mi saps que em relaxa molt? Fer la mise en place. Preparar-ho tot, tallar-ho petitet, després cuinar, m'agrada molt, però no tallar-ho petitet i posar-ho en platets, amb colors...
Jo tinc tot preparat, ja està.
Ja tinc tot preparat.
Ja.
Carinyo, ja pots cuinar!
Tens un potet per cada cosa i tot allò,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Tu també ho tens, això? O la Gina, està bé?
Bona tarda. Sí, sí que acostumo a tenir potets, m'agrada tenir-ho. A més, m'agrada tenir-ho a la vista, que fa la cuina maca, també.
Sí, sí que sí, que sí. Canvia molt, tenir-ho tot preparat, perquè si no estàs a mig cuinar... Ai, on te tinc els alls? Espera. No,
organitzar-se.
Organitzar-se tot.
Organitzar-se és bàsic.
La setmana passada ens vam quedar parlant d'aliments de temporada, de la tardor, encara seguim a la tardor, i havíem de parlar de fruita.
Sí, exacte.
Havíem de parlar de fruita, i fem-ho ja. No?
Que temporada.
Parlem de fruita.
Som-hi.
Bueno, vam parlar de la gastroenteritis, també, però ens havíem quedat parlant de les verdures, de hortalisses de temporada, i ara tocava la fruita.
Ara tocava la fruita. L'objectiu una mica de parlar de les fruites és, tots sabem que podem menjar una peça de fruita tal qual, però la meva idea és donar-vos opcions més enllà de menjar...
Cuinar una mica, no?
Cuinar-les, exacte. O com les podem utilitzar, que no sigui menjar-les... tal qual.
A veure qui sap, ara, quines són les fruites de la temporada de tardor?
A veure.
Perquè, David.
Clar, a veure, figues...
Les figues són de final de l'estiu...
Les figues ja les últimes.
Parlem de fruites, què més he vist? Com es diu allò que fa fer caca? Les prunes? Prunes és ara, no? Això és l'estiu?
Allò que fa fer caca?
Bueno, que va bé pel vent, va per fer de vent, per anar de ventre.
Diuen.
Cireles no, que és a l'estiu.
Caqui. La magrana.
Ah, això, magrana.
Ah, la magrana n'hi ha magrana. A per tot.
Que passa ara que pelar-la s'ha d'inventar una altra cosa, eh? Hauria d'anar amb cremallera.
Mira, potser aquí l'amiga sap com pelar-les, eh?
Sí, no hi ha...
Vaig veure un youtuber que feia com un... No sé, com un...
Oh, com m'agrada el YouTube de cuina del que sigui. No és igual el que sigui, però m'agrada molt.
Que la tallava molt bé i la pelava molt bé, però...
M'estic tornant un senyor de casa, ja ho veig. Va, comencem, va. Pera i poma, primer, els clàssics.
Pera i poma, però això està tot l'any, això ho tenim tot l'any.
Sí, però la temporada és ara. És a dir, sí que en podem trobar...
Que, per cert, les peres de Sant Joan és ara o és per Sant Joan?
No, em
sembla. Aquelles paretes petites. Aquest estiu no les he vist.
Ara se'n troben, també.
No les he vist, aquest estiu.
Però ara m'enxampes. Tampoc et sabria dir si la temporada només és ara o dura... O també en diferents mesos de l'any.
Vale, peres i pomes.
Però ara les peres i pomes també són característiques de la tardor. Aleshores, més enllà de menjar-les amb la pell i tal qual a l'hora d'esmorzar o berenar, com les podem utilitzar a la cuina? La primera és, aprofitant que comença a fer fred, a preparar compotes, com la que vam parlar en el programa anterior, o... Bé, fer una poma al forn, que aquesta poma al forn es pot fer amb la poma sola o es pot farcir també per dintre amb fruits secs per fer-ho més energètic d'alguna manera, o que, sí, que si ho fem per esmorzar que en sigui més consistent. O una altra manera que tenim, sobretot la poma, és utilitzar-la com a substitut de la patata quan fem acompanyaments.
Com?
Per cert, un incís. Això de la poma al forn, jo faig moltes de pomes al forn, però llavors l'Adam em renya perquè una poma sencera me la menjaria crua, me la menjaria una. Però la poma al forn, em queden tan petitonetes i tan bones que a vegades me'n menjo tres al forn.
Bueno.
No, home, però el sucre que té una poma, te'n estàs menjant tres.
Jo no t'he parlat mai del problema...
Home, m'estic fotent sucre de dojo,
mai...
encara que siguin lliures.
Mai... És que no són lliures aquests.
Ah, no?
Oh, hosti, és que de veritat,
eh? A no ser que tu preparis la poma al forn, afegint-hi sucre.
Canyella, no, poso canyella.
Doncs aleshores
no hi ha problema. Quan la sucre aquest que dius tu és a dins de l'aliment, de la fruita, no és un problema.
Però està concentrat, està molt concentrat.
És que és igual. És igual que estigui concentrat. Encara hi ha la fibra, hi ha la pectina, allà hi ha coses que fan que metabolitis aquell sucre d'una manera
diferent. Doncs
deixes
més tranquil, perquè no em foto tres això, però en un moment.
Que aquestes altures, haguem d'explicar això, David, em deixa...
Bueno, però eres tu que deies que el sucre aguriat. Queda concentrat i llavors...
Jo no he dit mai això, el sucre que... concentrat d'una poma al forn.
Bueno, la fruita seca, quan està seca, si menges figues seques, per exemple...
Home, però no és el mateix,
el concentrat d'un sucre d'una figa seca, te'n pots menjar 10 i no
exacte,
et menges 10 no figues normals.
Però estem parlant de pomes al forn o de fruta de secada, eh?
És igual, el sucre queda allà concentrat.
Oh, pesat, no,
i la poma és la meitat. Queda la meitat,
però
és igual. Que comentava l'Adam, que porta la fibra, porta la pectina, i això també et saciarà. És a dir, potser si són petitetes te'n menjaràs dos, però no te'n menjaràs 10.
Clar.
10 no.
Però abans d'aquest llarg parèntesi
perdó, d'altra banda,
havies dit substitut...
De la patata.
La poma substituint la patata?
Al forn. I amb això parlo en preparacions, per exemple, el típic plat que preparem de pollastre o peix al forn,
sí,
que normalment hi posem patata... Doncs en comptes de posar-hi patata, proveu de posar-hi poma.
Vale.
Perquè realment la combinació és molt bona. Aleshores, jo us animo a que ho provem. Igual que la compota de poma també ens pot servir com a acompanyament de plats principals. En comptes de preparar una salsa amb qualsevol altre aliment, si li volem donar un punt dolç, doncs afegir una mica de compota també ens pot donar un contrast agradable.
De fet, hi ha alguns plats clàssics, que van amb una compota
exacte.
De poma. Vull dir
exacte.
Que...
Bueno, o l'ànec amb peres, no?
O l'ànec amb peres,
també. Sí, l'ànec va molt... Se sol combinar bastant amb poma o amb pera, eh?
Sí que és veritat. El resta de carns potser no tant. Però també queda molt bé. Aleshores, és una altra via per on podem experimentar.
Molt bé.
Després tenim el caqui.
Jo no puc amb el caqui.
Per què? No t'agrada?
No m'agrada el caqui.
El caqui és el Palo Santo?
Sí.
És que no.
A mi m'agrada molt. El que passa que
no
sí, aquest moc que deixa... Que vegades...
No em llama.
Sí, doncs l'ame. És bastant escaroset, però és molt bo.
El que és important del caqui és que el prenguem madur, perquè si el prenem molt verd, notarem aquesta textura, perquè és molt astringent. Uh-huh. Aleshores notarem aquesta textura com si ens poséssim un paper d'aquests de...
Pues igual és això,
de terciopelo a la boca. Uh-huh. No?
Mira que normalment em faig el xulo amb tot, però amb el caqui no sé què dir.
Doncs, bueno, també és trobar-hi el gust.
Quan estan, fan de mal portar.
Sí.
Quan estan
molt madurs. L'has d'agafar amb la mà i anar cap a casa amb la mà, amb el caqui a la mà, perquè si no...
De fet,
s'aixafa amb alguna cosa.
El caqui, quan està tan madur, tu el pots xafar. És a dir, tu el peles només traient-li les llavors, la pell, sempre quan pugui ser un caqui ecològic, la pell te la pots menjar, també.
Ah, sí?
És a dir, que no has d'estar procurant de pelar-lo i que potser perds més temps.
Ai, no l'he menjat mai, la pell.
Va, 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 va. Descobreix-me el caqui.
Aleshores, el caqui és una fruita dolça que, com dèiem, s'ha de prendre madura i que destaca molt pel seu contingut en betacarotens, que per això té aquest color de color taronja i també és rica en vitamina C, també ens aporta aquesta vitamina. Per tant, ara a l'hivern, no, quan hem de potenciar també les nostres defenses, incloure aliments rics en vitamina C també és interessant. Aleshores, el caqui el podem utilitzar per aquesta textura que tu deies, no, que ja té una textura com gelatinosa, com si fos una melmelada, i aquí ja no fa falta ni triturar-ho amb dàtil, ni triturar-ho amb res, perquè la textura ja la té. Uh-huh. Aleshores, per posar-ho sobre, no sé, una torrada de fejol, per exemple, dolça, uh-huh, i afegim el caqui pel damunt, o hi posem una mica tahina i el caqui triturat, ja ens pot servir com una marmelada.
Espera, que poso per la traductora. A la tahina, recordeu que és crema de sèsam, que dit així sembla una cosa molt rara, però
exacte,
és molt fàcil de trobar ara. Pa de fejol, pa de fejol.
Pa de fejol o qualsevol pa integral,
qualsevol pa integral, eh? Sempre recomanem que el pa sigui, bueno, no nosaltres, tothom, recomanar que el pa sigui integral millor. Molt bé, què més?
El caqui també el podeu utilitzar, com és una fruita dolceta, per qualsevol preparació que pugui ser dolça, tipus un pa de pessic que pugueu preparar sempre, evidentment sense sucre, per exemple, amb farina d'ametlla i una mica de plàtan i el caqui, doncs amb els ous i tot, però que pugueu preparar una preparació dolça, doncs el caqui també li donarà un bon gustet.
Molt bé.
I aleshores potser aquí el gust queda més camuflat i li donarà el punt dolç, i pels que no us agrada el caqui potser d'aquesta manera us pot agradar més. I si no, també el podem ficar amb amanides o amb cremes també, per exemple, una crema de carbassa i caqui podríem preparar, que li pot donar un gust molt bo.
Aquesta m'ha agradat. Tot el que m'has dit fins ara m'ha fet molta mandra, però aquesta m'ha agradat.
Fred o calent?
Calenteta.
La crema, sí, de carbassa millor calenta, no?
Sí, calenta.
No sé.
I també podria ser...
El caqui escalfat, ara pensava un caqui al forn, un caqui, no sé, escalfar el caqui no li veig...
Bueno, i escalfar una poma, sí?
Clar, com una compota.
Aquí m'has...
Clar, és que al final és tot una qüestió de...
Bueno, però culturalment una poma al forn sempre l'àvia me la feia. Un caqui al forn no.
Bueno, ja.
Bueno, no ho sé, ho hem d'investigar.
Exacte.
La magrana, arribaràs a la magrana? Perquè...
Ara ve la magrana.
Un
incís, aquesta crema de carbassa o pastanaga,
sí,
amb caqui també podem posar, en comptes de caqui, poma, que també queda molt bé, per donar-li un punt dolcet. Aleshores, la magrana. La magrana és la gran joia per mi que tenim aquesta tardor.
M'encanta.
De gust, jo també la trobo boníssima, però a part és que és una fruita molt antioxidant, gràcies als seus polifenols, aquests pigments que li donen aquest color vermell, i aleshores, doncs, incloure-les ens aporta una gran quantitat de beneficis. També conté àcids orgànics, també conté vitamina C, vitamines de grup B, minerals, és a dir, que és una, bueno, com un petit tresor que tenim ara de tardor. L'únic problema que té la magrana és que hi ha molta gent que li fa mandra menjar-la. Primera, perquè costa de pelar, que és el que comentaves tu. Que aleshores, a aquest vídeo del YouTube, jo també em sembla que sé quin és, que és fer-li
com un...
Exacte, fer-li com un quadrat a dalt,
sí, un quadrat,
treure-li aquesta mena d'obertura que té a dalt la magrana,
i
després...
I la peladeta, totes les
llavors... L'obres, com si fos una taronja.
Carai.
Aproximadament. Aquesta és una versió. L'altra versió també que tenim és tallar-la per la meitat, la poseu sobre un bol, i amb un morter o amb alguna...
Napicant.
Sí, de fusta, anar picant, i sola la magrana va sortint. Aleshores, són maneres més fàcils sense haver d'estar-la desgranant poc a poc.
És que acabes
poc
amb la plena de suc.
Amb la mà.
Sempre hi ha la pallofeta groga aquella que no acaba de sortir.
Bé, la pallofeta és fibra. El que passa, la pallofeta és una mica amargant.
Sí, és una mica astringent.
Jo si me la trobo me la menjo, però entenc que té un gust que contrasta i que no és gaire agradable. Aleshores, clar, la magrana té aquest punt com cruixent que moltes vegades, ostres, i això com ho menjo? Pot haver-hi gent que no li agrada. Hi ha la típica postre de magrana amb suc de taronja, no? Que hi ha molta gent que s'ho menja així. Però jo us vull proposar una altra manera que jo, bueno, és com una manera com que m'agrada molt prendre-la, que és prendre-la per esmorzar aprofitant aquest cruixent que té com si fos un muesli.
Ah.
Aleshores, sabem que els cereals que comprem als supermercats no són una alternativa saludable perquè porten molts sucres i greixos de mala qualitat. Aleshores, si busquem aquest punt cruixent, jo el que fa és, per exemple, agafem un grapat de fruits secs, els que us agradin, avellanes, ametlles, nous, el que vulgueu, com una mica coco ratllat, per exemple, ho tritureu per reduir-ho trossets petits, ho barregeu amb la magrana, aleshores afegiu una mica de llet vegetal calenteta, d'ametlla, per exemple, i una mica de canya i en pols, i tot això ho barregeu, i jo m'ho menjo així amb cullera, com si fos un...
Mira, magrana calenta, també.
Un muesli cruixent. No, però la que està calenteta
potèria
és la llet, exacte.
Sí, no, però bons, escalfa la...
Sí. Aleshores, bueno, és una alternativa per esmorzar, senzilla, i bueno, molt nutritiva.
Sempre, jo sempre la veig a les amanides.
També, com amb les amanides...
Com el blat de moro, que dius, bueno, no sé.
La magrana té aquest toc, com que té aquest color tan vistós, a qualsevol plat, per queda decorar, molt bonic, queda sí, molt bonic. Queda
jo preciós. Faig una crema de castanyes,
I peles tu les castanyes?
Amb dauets molt fregits de tofu fumat i magrana a sobre.
Caram.
Boníssim.
Què més? Què més, Gina?
No, no, t'ho juro.
No, fes-me un dia i
un crunxi, crunxi. Sí, t'ho faré, t'ho faré. Ens en queden dos i tenim poc temps. El raïm i les mandarines.
El raïm, que és una fruita molt característica de la dieta mediterrània, que normalment, malauradament, sempre moltes vegades la coneixem pel vi, però és una fruita que de per si també ens aporta molts beneficis. I... tant el blanc com el negre, però el negre en especial que conté aquest antioxidant que tots coneixem també pel vi, però que la fruita és el que conté a la pell, que és el resveratrol, que és un pigment molt antioxidant. Aleshores, prendre vi de tant en tant una copeta, bueno, està bé, però si volem resveratrol i volem aquest efecte antioxidant, mengem raïm, no anem a buscar el vi.
Per tant, la pell també ens hem de menjar, eh?
Ah, evidentment.
És que amb la pell, veus...
Tu peles el raïm?
Sí, per cap d'any pel el raïm.
El món està dividit entre la gent que pela el raïm i la gent que no,
eh?
I que treu les llavors.
I treu les llavors.
Oh, per favor, que flipen.
Per això ho faig amb la Casitos.
Que llepafils
que ets. Faig 12 la Casitos o 12 panses.
Però la Casitos és molt més dur, eh?
Per això no et van bé. Per això no tens sort.
També tens raó.
Perquè jo sempre ho he pensat, això, eh?
Però és que llavors faig... i els tiro. Llavors no tinc sort, tampoc. Perquè tiro tot el raïm.
O sigui, pelat i sense llavor...
No, pelat no. Dic, si me'l menjar és normal, allò que vas a una festa i et donen el cotilló. Allò és pell.
Idees per fer plats amb el raïm?
Bueno, amb el raïm, la veritat és una fruita que jo personalment no he investigat molt amb ella, perquè també em xoca una mica com utilitzar-la. També es pot cuinar calent, hi ha preparacions que l'utilitzen també, com hem parlat de fer la poma al forn amb el peix o el pollastre, doncs que utilitzen raïm, però i també el podem utilitzar, evidentment, per amanides, que també li dona un gust molt bo, o inclús en cremes, també el podem utilitzar.
Bueno, l'ajo blanco, de fet, porta raïm.
Exacte, exacte.
No ho sabia. Us mengeu les llavors, també entenc? Les llavors a dins, eh? Totes?
Sí.
Vale, ok.
Sí.
Vale, saber-ho.
Són, a més, són interessants.
Però tant com entren, surten?
No, perquè les mastegues.
Home, és que si no...
Estàs sota l'estona... No. Ai, sou molt estranys.
Hem d'anar acabant. Va, mandarines
només
i recepta,
ens queda una,
va.
Que és la mandarina, que és bueno, aquesta fruita també característica d'aquesta època, que és molt rica en vitamina C, com comentàvem. Doncs ara que venen el fred i que ens convé potenciar les nostres defenses, doncs és una fruita molt interessant. Per la mandarina, la podem utilitzar també per triturar, per fer, per exemple, amb dàtil, per fer-ne una melmelada. La podem aprofitar també per preparar amanides. Però jo us volia parlar sobretot de la pell avui, perquè la pell de la mandarina també conté molts antioxidants. Aleshores, si aquesta pell la deixem assecar, quan està ben seca, ens podem fer infusions. I aquesta pell en infusions de mandarina, per exemple, amb unes branques de canyella, té un efecte també molt relaxant i calmant. Aleshores, doncs, mira, és una altra alternativa que tenim.
La pell, vols dir la dura, posàvem a l'estufa, a sobre, per l'oloreta?
Exacte.
Val.
Bueno, això de l'estufa jo no ho coneixia. Doncs això, aleshores, no tirem la pell de la mandarina, sequem-la i aprofitem-la per fer aquestes infusions, que són molt gustoses i molt interessants.
Molt bé, perfecte. Tenim una recepta?
Tenim una recepta.
Vinga.
La recepta de la Gina.
I la Gina i la seva recepta, què fem avui?
Avui fem un postre, és un postre amb caqui, tu no sé si et farà molta gràcia, Adam.
Unes postres amb caqui. No, està bé. No, que s'ha d'incorporar, si vols.
El caqui té una cosa molt curiosa, que és quan està ben madur i tu traiem les llavors, això que dèiem, i ho tritures, té la capacitat com de gelificar-se molt ràpidament. ¿Vale? Aleshores, el que us proposo és fer uns vasets amb caqui que quedaran com una espècie com gairebé de gelatina, amb la propa gelificació que farà la fruita, i ho servirem amb una nata de coco, magrana i festucs. Així que aprofitarem també la magrana. Aleshores, per fer la recepta necessitem, per dues persones aproximadament, dos caquis ben madurs, una beina de vainilla, unes gotetes de suc de llimona, una llauna de llet de coco, dues cullerades de magrana, o una miqueta més si us agrada, i festucs al gust. Aleshores, la nit anterior el que fem és col·locar la llauna de llet de coco a la nevera, perquè el que ens interessi és que la polpa pugi cap a dalt i l'aigua ens quedi baix, per després poder treure aquesta polpa. El dia següent pelem els caquis i els col·loquem en una batedora, sense, evidentment, les fulles verdes i sense els pinyols, però la pell la podeu utilitzar. I ho bateu juntament amb la beina de vainilla, amb les llavors de dintre la beina, i unes gotetes de suc de llimona. Tot això ho tritureu i ho aboqueu de seguida dintre dels gots on voleu servir aquestes postres, perquè el caqui gelificarà ràpidament.
Molt bé.
Aleshores, Un cop tenim el caqui, això ho podeu guardar a la nevera, o si fa molt fred ho podeu deixar a temperatura ambient. Traiem la llauna de llet de coco de la nevera, amb una cullera traiem només la polpa, l'aigua la podeu reservar per afegir cremes, per fer-vos un batut, el que vulgueu, però no la llenceu. I amb unes varetes la pateu, com si es tractés d'una nata, i queda, aleshores agafarà més textura homogènia.
Ah, però es munta una mica, queda una mica muntada.
Sí, queda una mica
només
muntada.
Només la polpa, eh?
Només la polpa, només la polpa. Evidentment, no és dolç. Vull dir, no us imagineu una nata dolça. Té gust a coco. Si algú vol donar-li un punt dolç, sempre podeu afegir unes gotetes d'estèvia o puntualment també una cullereta de mel. Però, com que el caqui ja és dolç, jo apostaria per no afegir-hi res. Aleshores, serviu els vasets amb una cullerada d'aquesta nata que hem preparat de coco per sobre, afegiu la magrana i els festucs.
Boníssim. Molt bé. Ara ho hem fet tot ràpid, ja, però ja sabeu que teniu el pla B, que és a l'Instagram.
Tinc ganes de veure la foto d'això.
Del programa, la foto xulíssima que fa sempre la Gina, que sembla una fotògrafa professional, però no.
O sí, també.
No, perquè no guanya calés en fent la foto professional aquesta que fa. Si no, és l'única diferència, bàsicament, eh? Entre una matèria i un professional que no es guanya la vida, l'altre no. Perquè de qualitat, de vegades, l'altre... M'enrotllo, ui, que pesat. Trobareu la recepta a l'Instagram @sanciestalvis amb el pas a pas, els ingredients i aquesta foto tan xula que ens regala la Gina. I tot això gràcies sempre a Green Vita, que ens acompanya pràcticament des del primer dia en aquesta secció. Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Setmana que ve de què parlem?
Parlarem d'aliments que ens poden ajudar a passar el fred.
Ai, sí! Oh, hi ha gent molt fredolica, eh?
Molt fredolica. Jo en soc una, eh?
Tu? Val, doncs per això.
Una manta de pomes.
Experiència personal.
Manta de pomes.
Green Vita. Cuinem de veritat ha patrocinat La cuina que cura. I wish you smiled a little funny. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. Just like cats, but we
never stray. Des de fa mesos hem pogut llegir en alguns mitjans de comunicació, no tots, denúncies sobre les precàries condicions laborals de molts treballadors temporers a l'àmbit agrícola. Una de les que ha obtingut més ressò ha estat la dels abusos que pateixen les dones que any rere any arriben del Marroc, contractades en origen per collir maduixes a Huelva. Avui de tot plegat en parlem amb l'Esther Vives. Hola, Esther.
Hola, què tal?
Què dius? Home, en aquest programa parlem de salut i de nutrició i de hàbits saludables i això què? Doncs això sí, també, perquè ja sabem i sempre ho repetim que allò que decidim comprar té efectes sobre molts aspectes de la vida, economia, però en aquest cas sobre les condicions laborals de les persones que ho cullen, no? I val la pena que hi pensem, també, eh?
Així és, sí, perquè la nostra compra també implica unes conseqüències, implica prendre una decisió, prendre partit per un tipus de model laboral, per exemple, i en aquest sentit la fruita i la verdura que mergem doncs, es basen en molta precarietat, les condicions dels seus treballadors, i potser també tenim alternatives.
Què està passant amb les maduixes, amb el cultiu de maduixes a Andalusia?
Doncs bé, ara aquest mes de maig aquest any es va fer pública una investigació que havia portat a terme una revista alemanya sobre les condicions de treball i de vida de les dones que cullen maduixes a Huelva. I es va veure i es va denunciar i es va fer patent, evident, doncs que aquestes dones patien sistemàticament ja no només una gran precarietat laboral, sinó també abusos sexuals i violacions. Un tema que fins ara era tabú, dels abusos sexuals de les treballadores en els camps de fruita i en aquest cas de maduixes de Huelva, és el que va destapar aquesta revista, i una de les dades que ho corroboraven és que el que quedava constància és que les taxes d'avortaments en algunes de les poblacions on aquestes dones residien eren extremadament altes, no? A Palos de la Frontera, per exemple, doncs l'any 2016 s'havien registrat un total de 135 avortaments i el 90% l'havien portat terme dones migrants, la qual cosa constataria les denúncies que han sortit a la llum. Uh-huh. Aquesta investigació la va fer una revista alemana perquè a Alemanya el 80% de les maduixes que s'importen doncs són de Huelva. Uh-huh. I hi ha doncs un interès per saber què hi ha darrere doncs d'aquestes maduixes que els alemanys mengen. Hi ha abusos sexuals, però també molta precarietat, perquè les condicions de treball d'aquestes dones doncs són extremadament precàries, guanyen 30 euros al dia per 12 hores de feina, viuen en llocs extremadament amb molt poc espai, en les mateixes finques, 6 dones amb molt poc espai, no es poden dutxar només que un cop a la setmana, malgrat que estan treballant amb temperatures de més de 40 graus a vegades, i per tant a la precarietat s'hi suma també aquest abús sexual.
Doncs Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, perquè ara quan te les mires diferent, les maduixes, eh? Quan jo, les compres.
Sí, jo compro les al Maresme, soc de Premià, i... però vaja, tampoc desconec les condicions, suposo que no passa al Maresme, això. Però sí, sí, m'he quedat de pedra.
Vull dir que no. Escolta, només es contracten dones per collir maduixes a Huelva?
Tradicionalment ha estat així, i quan es pregunta, aquesta investigació va entrevistar algunes de les persones al capdavant d'aquestes finques, doncs justificaven que les dones, per les seves característiques físiques, es podien doblegar millor, s'adaptaven millor a la feina, però clar, en realitat el que s'amaga darrere d'aquesta contractació femenina és que són subjectes molt més vulnerables. Normalment, moltes d'aquestes dones que un cop l'any doncs, participen en la collita de la maduixa a Huelva són dones que venen del Marroc, específicament dones molt pobres, de l'àmbit agrícola, i que normalment aquesta feina que fan un cop l'any en els cultius de maduixa de Huelva és l'única feina que desenvolupen en tot l'any. Això fa que, malgrat aquestes situacions de precarietat i d'abús sexual, moltes vegades no acabin denunciant. Aleshores, se les contracta elles específicament perquè són un perfil molt més vulnerable que no pas si és un home, i a la vegada també perquè això els permet pagar uns preus encara més baixos. De fet, el treball de recol·lectar la maduixa a Huelva és de les feines més mal pagades en el camp d'Andalusia. Se'ls hi paga menys fins i tot que en d'altres sectors, i una de les causes és perquè precisament són dones les que hi treballen.
Suposo que els sindicats hi han dit alguna cosa, que hi ha alguna iniciativa per acabar amb tot això i que la justícia està actuant, o no?
Bé, en general, fins que aquesta informació no es va fer pública, ara fa un any primer a Alemanya i després diferents mitjans se'n van fer ressò aquí, aquest tema era un tema invisible, silenciat, que no es parlava, resultava també tabú i incòmode, perquè clar, el sector de la maduixa a Andalusia mou molts i molts milers d'euros, i els sindicats en part també callaven. Un cop es va destapar doncs, tot aquest mecanisme d'explotació sistemàtica, van decidir alguns sindicats i organitzacions socials portar aquesta investigació a la Fiscalia per si ho considerava portés a terme una investigació pertinent pel que fa als fets. Veurem què succeeix. L'únic sindicat que sempre ha donat suport en aquesta qüestió és un sindicat minoritari, el Sindicat Andalús de Treballadors, el SAT, que en reiterades ocasions els hi ha donat suport, i arrel sobretot d'aquesta investigació que es va publicar a Alemanya i després doncs, d'altres mitjans se n'han fet ressò aquí, es va organitzar el mes de juny passat una manifestació a Huelva on van participar a milers de persones.
Uh-huh. Estem parlant de les maduixes de Huelva, però abans el David deia, em sembla que això aquí no passa, no sé si passa al Maresme o no,
no sé.
Tampoc entrarem, però sí que hem llegit informacions sobre les condicions dels temporers a Lleida, per
això,
exemple.
Sí. Sí. Ah, pensant en les pomes, que només hi ha homes, no? Sempre m'estava imaginant les imatges de tots els temporers ara collir la poma o la pera.
Sí. De fet, perdona, és la feina precària per excel·lència, sí, a més sí, del temporer. Tu sí, tu no, pugeu i vinga, no?
Exacte. De fet, el mes de maig, cada estiu, quan just abans de començar l'inici de la temporada de la recollida de fruita a Lleida, les imatges són de centenars de persones migrants dormint al carrer sense allotjaments. Es calcula que cada any per al treball de temporer de recollir fruita a Lleida passen unes 20.000 persones, ni més ni menys. Són moltíssimes. I el problema que hi ha és que no hi ha unes condicions adequades per tal de rebre i allotjar aquests treballadors. D'aquí que molts d'ells acabin dormint pels carrers amb molt males condicions i que, això com tu ara deies, Adam, van a un determinat lloc, en un determinat punt, passa la persona que els ha de contractar i decideix a qui contracta i a qui no contracta.
Quan el camió està ple, s'hi acabó.
Exacte. Sí, sí, sí. Cobren uns 4 euros l'hora i moltes vegades fins i tot perquè pel propi transport del lloc on se'ls contracta fins a on van a desenvolupar la seva feina, perquè es contracten via empresa de treball temporal, fins i tot ells han de pagar aquest transport per tal que els porti fins a l'indret on han de collir la fruita. Aleshores, veiem que també hi ha una situació de vulnerabilitat molt gran i de precarietat que es repeteix de manera sistemàtica i es repeteix a les Terres de Lleida, però també al Penedès, a l'Horta Valenciana, i és un problema, doncs, intrínsec al model d'agricultura i alimentació, perquè normalment sempre parlem dels pagesos, que és un sector colpejat perquè se'ls hi paguen molt pocs diners, però els temporers diríem que encara són els més precaris, no? Són els que contracten els pagesos, i a vegades se'ls contracta en condicions que deixen molt i molt que desitjar.
No, i a més, sempre diem que comprem producte de proximitat, per exemple la poma de Lleida, però clar, si la comprem però passa això, el consumidor què podem fer per queixar-nos? No comprar-la? O comprar-la perquè és de prop? No la comprem perquè tracteu malament?
Hi ha molt poca transparència i no hi ha informació. Fins i tot l'any passat el propi síndic de Greuges va anar a visitar aquesta situació amb la qual es troben tots aquests temporers any rere any i va deixar constància de les precàries condicions i que la Generalitat i la Diputació de Lleida havia de fer alguna cosa amb l'assumpte. El problema és que si no hi ha una certificació, si no hi ha més transparència, si no hi ha més regulació per part també dels propis inspectors de treball en relació a aquests temes, difícilment com a consumidors hi podem fer alguna cosa. Podem comprar fruita i verdura local, fins i tot fruita i verdura ecològica, però això no vol dir que les condicions de treball amb les quals s'hagin produït siguin dignes.
No, necessitem una solució perquè clar, aquí estem per posar solucions en positiu i m'estic quedant amb una mal cosa espectacular.
Sí, perquè el problema es diu sants i estalvis.
Sí, però
no d'estalviar, sinó de
bueno, de trobar-se bé.
De trobar-se bé de bones condicions.
Perquè hi ha d'haver alguna manera de saber que allò que estem menjant s'ha produït en condicions que són respectuoses amb les condicions dels treballadors i treballadores que han recollit aquella fruita, verdura, etc.
Aviam, aquí hi ha dues qüestions. D'una banda, arrel de tot el que ha succeït a les Terres de Lleida, s'ha creat una campanya que es diu Campanya Fruit amb Justícia, que justament el que intenta és tirar endavant mesures per canviar aquestes pràctiques. I una de les demandes que fa a les institucions públiques és que es creï un consell regulador per a un segell que garanteixi que aquella fruita s'ha elaborat en condicions de treball dignes. De la mateixa manera que hi ha una certificació per un producte ecològic, per un producte de denominació d'origen, també moltes vegades veiem, no?, l'etiqueta de quilòmetre zero, de local, de slow food, doncs que també hi hagi una garantia, doncs, de les condicions laborals amb les quals treballen aquestes persones. Aquesta és la demanda que fa Fruit amb Justícia, també demana que hi hagi més inspectors de treball, demana que es millorin les condicions laborals d'aquestes persones migrants.
I que els inspectors no avisin abans d'anar.
Això està bé, no?
Que això també és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Soc l'inspector, vindré d'aquí 15 dies. Sí. Així teniu temps per arreglar-ho tot perquè
això,
ho trobi tot perfecte.
Això passa en diferents àmbits de certificació, per desgràcia, però és així, no? I el que demanen ells és que es regularitzin els papers d'aquestes persones, que hi hagin allotjaments. Per tant, hi ha tot un treball per part de la societat civil en aquest sentit, i nosaltres, com a consumidors, aviam, en la mesura en què nosaltres coneixem el productor, el pagès, fem una determinada opció, també tenim més informació a l'hora d'escollir aquell producte. No és el mateix que tu te'n vagis a un supermercat o que vagis a comprar a una tenda que no coneixes de res, que habitualment tu vagis a comprar a una tenda local, que tenen uns determinats pagesos que els subministren, que aquests els coneixen, i que aquí poden haver-hi uns millors mecanismes per tal de garantir aquestes qüestions.
Anem a petar allò de sempre. El problema és d'estructura, d'estructural, de com està muntat el sistema, i fins que no sortim d'aquest sistema no aconseguirem arreglar gaire les coses.
Sí, però és important
pagats, no?
També,
no?
Això que dèiem, mirem potser d'aquí endavant les maduixes que arriben tan barates de Huelva, potser l'any que ve, quan torni a ser la temporada, les mirarem d'una altra manera.
No, ja, i tant. Sí, sí. Quan una fruita o una verdura és molt barata, molt barata, molt barata, alguna cosa està passant.
I en general, quan més de lluny ve i quan és produïda de manera més intensiva, doncs les condicions laborals encara són més precàries que habitualment.
El rebost de la Vives.
Què hi posem avui al rebost?
Doncs us he portat un llibre, que us l'he portat també físicament. És aquell llibre que es diu... ara m'havia equivocat, perquè havia pensat que havia portat un llibre, però en realitat volia portar una altra cosa. He tingut un lapsus. Serà que tant parlar de les condicions precàries. El que us volia portar no era un llibre, és un documental.
Ah,
un documental que val molt la pena, perquè us he portat tants llibres últimament que he dit, bueno, anem a canviar, no? I anava a portar un llibre. No, documental.
Documental.
Però un documental curtet, perquè a vegades els documentals, si són massa llargs, doncs també no trobem el moment de mirar-los. És un documental que es diu Temporers, l'origen de la teva fruita. És un documental doncs, que es fan diferents entrevistes a persones que treballen en l'àmbit del camp, en la recollida de fruita, i així podem sentir les seves veus en la primera persona. És un documental amateur, per dir-ho d'alguna manera, però que ens mostra clarament quines són les persones que treballen en la recollida de fruita, quines són les condicions que pateixen i també quines alternatives plantegen.
On el puc veure, aquest documental?
Si doncs, si tu busques per internet, Google, Temporers, l'origen de la teva fruita.
Perfecte. Molt bé, doncs ho buscaré.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Quan compreu maduixes una altra vegada, quan sigui temporada...
Fem boicot una setmana.
No cal
fer maduixes.
És que no és un boicot, això és un tema de justícia social directament. I em sap greu perquè és bastant probable que no tot el sector agrícola de recollida de maduixes de Huelva, tots, absolutament tots, practiquin això... Però, i llavors, clar, estem amb el de sempre, no?
Comprem-les al Maresme, home.
Però això també és veritat. Apostem per la proximitat, com a mínim aquí tenim alguna cosa coberta i ja estarà. Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Ho deixem aquí nosaltres.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.
Doncs ho deixem aquí. A les persones que ens sentiu en directe a la matinada de 3 a 4, moltíssimes gràcies per ser d'altra banda. No sé si esteu allò endormiscats, desperts. Algú hi ha a l'altra banda. Sempre
algú ha mirat el pàrquing.
Això és el maco que té la ràdio, que sempre hi ha algú a l'altra banda escoltant. Això és una cosa que amb els anys l'aprens i que no deixa mai de sorprendre. I els que ens sentiu a través del podcast, moltíssimes gràcies per baixar-nos i per anar renovant la vostra confiança en el programa. Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges, bons, dolents, negatius, positius, crítiques, el que faci falta, consultes a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis d'Instagram i de Twitter. El control tècnic, el Ricard Portal, amb el David Olivares. David, gràcies.
A tu, Adam.
I un servidor, l'Adam Martín. Ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies. To the rhythm of a rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. I am aware and feeling alone.